Anem a saber el punt de vista de Rafa Segarra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rafa Segarra és coordinador comarcal de Unides Podem i regidor a Moncofa.
Així és.
O sigui que anem a repassar un poc com tenim la comarca dels associats o dels els components de les agrupacions d'Unides Podem. Mire, este matí ha sigut una notícia que la treta Europa Press, on diu que el Consell Ciutadà de Podem, el màxim òrgan de direcció del partit, es reuneix avui a les 4:30 en el Círcul de Belles Arts a Madrid per analitzar el seu paper com a partit de govern i portar una remodelació a cap interna a nivell orgànic, parlamentari i estratègic.
Sí, així és. A més, és curiós, no? És simbòlic, més que res, perquè avui fa 6 anys vàrem eixir, la nostra organització va eixir del
15M.
Del teatre de Belles Arts.
Sí.
I on estem arribant, no? Ara fa 6 anys.
Sí,
bueno, és un Consell Ciutadà Estatal, és el màxim òrgan, i és normal que es tinguin que reunir avui en dia, perquè la situació que tenim és una situació que ha canviat durant aquests 6 anys. Ara el partit forma part del govern espanyol i se tenen que reestructurar, se té que reestructurar el propi Consell.
Sí, perquè es tracta de la primera reunió que es manté després de la investidura de Pedro Sánchez i la plegada al govern de la formació,
clar,
liderada per Pablo Iglesias.
Sí. Clar, és això. Hem arribat al govern, ara mateixa, com bé t'estava comentant, pues tot canvia, tot se té que reestructurar, se tenen que prendre diverses decisions, o moltes de decisions. Sobretot se té que marcar una fulla de ruta molt clara, perquè el que hem fet, el que ha passat així en Espanya, en aquestes últimes eleccions, forma part ja de la història de la democràcia. Arribar a conformar un govern en coalició,
sí,
després de 40 anys de democràcia, al final és un hite històric, que totes les persones que vam néixer o que venim del 15M, evidentment no és el que volíem, com qualsevol partit polític que es presenta a les eleccions, volíem guanyar, i a més en la majoria absoluta per a ficar realment les polítiques al servici de la gent, però aquesta situació també beneficia i és un orgull, com a, més enllà d'òrgan del partit, com a ciutadà, perquè formar part d'un equip en coalició ens va beneficiar a totes i a tots en tots els àmbits. A la vista està que ja s'estan fent diversos canvis en l'última Consell de Ministres. Ja se va acceptar la pujada de l'IPC al 0,9, la pujada del
salari mínim interprofessional,
de la pensió dels jubilats al 0,9 en funció de l'IPC, que és una reivindicació que tots ens diuen que ens vam alçar de la taula del pacte de Toledo, i ens vam alçar per això, perquè ningú partit assumia que la gent gran, la gent del pèl blanc, que ha estat lluitant fins ara per tenir una democràcia digna i per tenir el que tenim fins avui, que falta molt per treballar, evidentment, el que se mereixen és això, tenir una pujada proporcional en funció de l'IPC.
I el salari mínim interprofessional per quan?
El salari mínim interprofessional ja se va a debatir, imagina i espere que siga en el propi Consell de Ministres, perquè és una reivindicació global, i a més és un sistema que nosaltres creiem que l'economia té que funcionar d'esta forma. Per a que el país funcione, la gent té que tindre un salari digne, per a que puguen ells lliurement consumir conforme ells creguen. El sistema econòmic no pot passar perquè les grans empreses, les grans corporacions tinguin el màxim poder i que estiguem treballant en uns salaris abusius, inclús jo crec que podríem dir que anticonstitucionals, i així la gent no pot subsistir. Són canvis que poquet a poquet tenim que anar.
Sí, perquè la pujada de la pensió sí que era algo que estava previst, que tot el món tenia assumit, inclús que l'actual president de govern, el que ha eixit investit, inclús apuntava de que inclús la va retrasar i va dir si és jo la pujarem. En este cas, Unides Podem sí que és veritat que sí que ens ha venut el fet de que ell lluitarà per aquesta pujada del salari mínim interprofessional.
I així va ser. En el poc de temps que vam tindre la legislatura anterior, ja es va pujar fins a 900 euros. Que el nostre objectiu és arribar fins a 1.200. Tenim 4 anys per davant, esperem que si, jo sempre ho dic, si és en el 2020, millor que en el 2021.
Sí, perquè saps què passa? Que veient estos dies, ja li dic, són molt pocs, està molt la premsa damunt, jo personalment entenc que és que no mos poden donar més informació de la que mos donen, però pot ser que el votant d'Unides Podem està veient a Pau Iglesias d'alguna manera sentint a coses que antes d'estar dins del govern no assentia o no donava per bones?
Jo crec que el votant d'Unides Podem o la militància d'Unides Podem o de Podem, en este cas, com som nosaltres, sap quin és el nostre objectiu. A més, ha sigut molt, molt bonico d'estos últims dies enrere, que eren tot felicitacions entre nosaltres, inclús entre gent de sindicats, gent que té una afinitat, perquè hem aconseguit que el poble arribi a la institució, al govern,
sí.
Però, clar, parlar de que el votant o la militància pugui estar descontenta en un vicepresident actualment que no fa ni una setmana que està, que ha arribat al poder.
Sí, però mire, quan jura el càrrec, li jura el càrrec davant del rei, quan aquest tipus de detalls que pot ser el votant no s'esperava que foren tan formals? O sigui, igual hagueren esperat que ell no haver estat tan d'acord en totes aquestes formalitats o almenys haver añadit algo?
Existeixen uns protocols que tens que assumir i el votant l'únic que vol, per això mos vota, és que canvi les coses. Que canvi les coses a nivell social. Que al final jures o promets davant del rei és un acte simbòlic i protocolari que és, inclús m'atreviria a dir, irrelevant. A partir d'ara tenen que canviar les coses i a partir d'ara sí que demostrarem que les coses tenen que continuar canviant. Canvien a nivell social, canviaran, tenim, a més, el Ministeri Social, tenim el Ministeri d'Igualtat, el Ministeri de Treball, i a partir d'ahí també, que això, sobretot municipis com Assia Vila-real o com en molts municipis, que és el que nosaltres no teníem, com és possible que en tots els nivells vinga a ser municipals com autonòmics en el Botànic se puguen fer unes coalicions però a nivell estatal, en este cas nosaltres, el PSOE, no entenguera que tenim que adaptar-nos a Europa i tenim que anar canviant. Ja ho han comprès, lamentablement, i sona mal dir-ho, s'ha comprès no perquè la gent ho necessite. En este cas vam tardar 48 hores. En seguida heu tardat 48 hores. Sí, però és que el feixisme apretava i 3 milions i mig de votants de Vox en 53 diputats, això per a la democràcia és una cosa que deus que tenim que reflexionar i tenim que donar-nos compte de tot.
Rafa, si jo li donara a vostè elegir entre... bueno, Pablo Iglesias no el posarem perquè segur que anava per ell. Entre Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz o Manuel Castells, ¿en qui se quedaria? Quin és el ministre o la ministra que més satisfacció li ha donat?
De moment, com a ministres, no ho sé, perquè sols portem una setmana.
Bueno, però el nomenament d'aquesta persona...
Sincerament, m'han agradat tots, és difícil elegir, bueno, això és com elegir entre papà i mamà, no? És molt complicat, però a mi tindre les polítiques... És que, clar, és molt complicat contestar-te a aquesta pregunta, perquè Yolanda és un excel·lent... va ser un excel·lent ministre de Treball, Garzón va ser un excel·lent ministre de Consum i Irene, per supost, va ser una excel·lent ministra d'Igualtat.
Bueno, s'estaven criticant ara, l'estaven criticant, però resulta que diu que només s'arrodeja de dones i que això no és molta igualtat. A vostè què li pareix?
Jo el que me pareix és que totes aquestes persones que diuen que no és igualtat, al mateix temps que, i moltes persones, nosaltres, jo per fortuna, en Moncofa, l'Associació de Dones, junten en l'Agència Minerva i demés, estan fent l'Escola d'Igualtat i estic assistint i estic aprenent molt, i tot el que me falta. Totes aquestes persones que parlen de que no és igualtat, al igual que parlen o s'assusten quan escolten la paraula feminisme, és perquè potser es treus de la seva àrea de confort. tots aquests homes, perquè majorment són homes, és que diuen, és que el feminisme o és que la igualtat és una cosa que... No, la igualtat el que busca és això mateix. La igualtat entre persones en una transversalitat pura. Si Irene s'ha rodejat de dones és perquè la igualtat real, vista des dels ulls o des del prisma morat, morat com a color que sí, sí, que simbolitza el feminisme, sí que té marge per a canvi. Nosaltres hem estat veient, o jo o molta gent hem estat veient, que és un, a més que és, un, és una mentida que se repeteix, sobretot el PP ho repeteix molt, de que molt que parlem d'igualtat i en els màxims òrgans de govern el PP, la majoria han sigut dones, pues clar, si me parles d'Esperanza Aguirre, me parles de Cristina Cifuentes, pues home, a vegades és que la, el, la igualtat no l'enfoquem des del mateix prisma. A mi que se rodege de dones me pareix una idea genial.
No, que la crítica no és que foren tot dones.
Ja, però és que tampoc se criticava, o quan, tampoc se critica quan tu veus una reunió de la COE, una reunió de qualsevol altre àmbit que està ple de homes.
O sigui, ella el que fa és equilibrar la balança, no?
No, ella lo que ha fet és equipar el ministeri. Lo que estan fent el resto és senyalar lo que per a ells és una cosa incòmoda. No deixen de ser persones. O sigui, per molt que siga un gènere diferent, quan ha sigut un gènere masculí, ningú s'ha alarmat fins avui en dia, que per sort el moviment feminista està expandant i és un moviment molt que està en creixement i molt de marge que li té per créixer.
Seguim parlant de nomenaments i monarem a l'elecció de Dolores Delgado.
Sí.
Què li pareix a vostè l'elecció de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat?
Pues,
no a vostè, sinó a la seva formació, a la gent a la que vostè representa, o vostè i els seus companys a parlar d'això i que...
Nosaltres hem estat, bueno, hem estat parlant per damunt sobre...
Heu respirat profundament i després...
Sí, però clar, és que això és una decisió que no ha pres el nostre partit, això és una decisió que ha pres el president del govern. Ell ha cregut oportú que Dolores Delgado, en tota l'experiència que té com a fiscal, que ningú fica en dubte que és una, o ha sigut una gran fiscal i continuarà defendent la justícia en el nostre país, nosaltres l'únic que li demanem és que respecte la independència del càrrec que té. Més allà d'ahir, pues tot anirem veient-ho. Quin és el nostre punt de vista? Pues és ixe, és una cosa que ha passat, és una cosa que pues, no estem d'acord del tot, però diguem que també forma part dels pactes de coalició. Moltes vegades en molts municipis també passa. O sigui, quan tu arribes a una coalició de partits, tens que fer certes negociacions per a poder arribar a pactar. Segurament aquesta no estava damunt la taula, igual que a lo millor és obrir un baúl que no hauríem d'obrir, igual que l'elecció de la quarta vicepresidència, encara que sí que ha aparegut o sí que se pareixia que se va estar comentant, que al final nosaltres tenim que continuar en l'objectiu, en la fulla de ruta que tenim clara.
Mire, tinc una altra notícia que vull traslladar-li, és que els alcaldes del Partit Popular, d'ací, de la província, han mantès una reunió per alertar de la preocupació per l'efecte de les desaladores.
Vaja.
I entre els municipis que diuen que estan afectats, està Moncofar, que és el seu, Xilxes, Oropesa, Cabanes i Benicàssim. Què té que dir vostè a que siguin els alcaldes del Partit Popular que tinguin que alertar al Ministeri de que deu de tomar medides, deu de prendre mesures?
El que passa és que al final, quan un no se mira al melic, ahí tenim un problema. Clar, que me digues que l'alcalde de Moncofa diga que clar, és un problema, quan ell ha sigut el que ha firmat, o quan ha sigut ell el que ha ficat en marxa la desaladora, és contraproduent. A nosaltres, jo, a més, moltes vegades, en molts plenaris, inclús en altres llocs, li ho he dit clarament, que vostè el que ha fet és firmar un pacte en el dimoni, perquè la desaladora de Moncofa podríem haver negociat aquesta qüestió d'una altra forma. Ara mateix ja tenim un conveni que durarà 3 anys més. Ja ens han passat la primera factura, faltarà saber a qui li va repercutir, si a l'Ajuntament directament, Faxa, com a empresa que gestiona l'aigua en el poble, o directament li va repercutir al veí. A lo millor el que volen ells és que ja vagi directament repercutint-li al veí perquè de 6 o 4 anys governe qui governe, esperem que siguem nosaltres, pues se topeten ja en el susto
de, que solventar el
de començar a pagar, no?, més d'1 milió d'euros. Mira, fíjate, els pressupostos municipals.
Uh-huh. Antes d'això, vostè, aprofitant que té una diputada nacional, que és Marisa Saavedra, li ha fet arribar este problema de Moncofa?
Sí, sí, sí. A més, Marisa ha estat en Moncofa i ha manat inclús directament a la desaladora.
Perquè així en esta casa, ella mos ha afirmat que cada problema que trobarà la província és cada problema que s'emporta a Madrid per solventar-lo.
Sí.
És aixina?
És aixina. És aixina i, de fet, com a coordinador comarcal, t'he de dir que és un luxe tindre a Marisa, perquè també és de la nostra comarca, és de la Plana Baixa, sí. I tindre-la tan prop com és Betxí, te fa que pugues arribar molt, molt ràpidament a ella en cas de tindre un problema. Tots els municipis que estem així en la comarca, tots que tenim la sort, que hem tingut la fortuna d'estar dins del govern, però els altres que no han tingut, que no han pogut estar, però que també tenim representació allí, els hem passat totes les nostres inquietuds a Marisa, i una d'elles és el tema de la desaladora, com per exemple Moncofa és el tema de l'estació de tren que no està accessible, moltes coses.
Que és inclús perillós, per lo que tinc l'estació del tren, hi ha cert perill.
Per supost, l'estació del tren des del primer dia que se va obrir, l'ascensor no és que no funciona, és que no està. O sigui, simplement està a la portilla de l'ascensor i no està a la cabina. Això és un problema per a les persones que pateixen o que tenen mobilitat reduïda. Per tant, molta gent d'esta... Jo he tingut casos de gent que, que ha estat parlant amb ella, fent un cafè, i han dit, és que jo, gent que va en uns carros elèctrics, de tindre que anar sent a Xilxes o tindre que anar sent a Nules en el propi carro elèctric, això és una barbaritat, a agarrar el tren. Més allà, també, a part d'aquest problema, és que la tenim lluny del poble. El PP... El PP en Moncofa, el PP en Madrid quan governava, inclús a DIF, mos dia que, clar, com no té afluència de passatgers, que no interessa, que millor que se quede conforme està, que és un apeadero, i Moncofa no té estació, sinó el que té ara a dia d'avui és un apeadero. Claro, si tu no fiques solucions, com vas a tindre afluència? Moncofa és un poble turístic que en estiu arriba a multiplicar-se hasta per 5 el número d'habitants.
Sí, perquè és que, claro, no té res a veure el Moncofa d'hivern al Moncofa d'estiu.
No.
I estem parlant de Moncofa d'estiu de quin període? És dir, no parlem d'un mes, parlem que pot ser 4 mesos de període.
Inclús 6 mesos. Moncofa té des del mes d'abril, des de Pasqua, hasta quasi arribant d'octubre, té una afluència gran.
Turísticament sí que està posicionat Moncofa?
Dins de lo que se pot, ara la setmana que ve el Fitur i imagine que o espere que tant la regidora o la regidoria de turisme com l'alcalde mos fiquen en el puesto que mos toca i que defenguen de manera digna el nostre poble. Clar, Moncofa és un puesto turístic molt, molt potent i molt bo i que està en creixement, en creixement turístic.
La diputada de la província de Castelló, vostè s'ha reunit en ella en Virgínia? Ha parlat en ella?
No.
Per les necessitats de Moncofa?
A dia d'avui no hem parlat en ella.
Que perquè ells estan per la llavor de reunir-se en poblacions menudes o que no són tan significatives com, per exemple, Benicàssim, Oropesa...
Altra cosa siga que sí que s'hagi reunit en l'alcalde, que això no és la primera vegada que mos passa. En Moncofa ha vingut el president de la Diputació de Castelló i no mos ha avisat el senyor alcalde. A lo millor sí que s'ha reunit en la diputada de turisme i nosaltres no mos hem enterat. A lo millor sí que tocarà preguntar-lo.
Vale.
No mos hem enterat, al final lo del president de la diputació sí que mos hem enterat perquè ha eixit en premsa. I clar, com a regidor que representes un nombre del poble, però com a regidor i que ocupes una caïra en els plenaris, representes a tot el poble, te vote o no te vote, pues se te cau la cara de vergonya i quan tu mateixa em fas aquesta pregunta, pues no sé què contestar-te. Pues no sé, realment no sé qui és, no sé... Pues tu m'has dit el nom, ara mateix no sabia qui... No sabia
bueno, és
qui
que
era.
També fa poc en agarrar del càrrec, a poc aniran també conèixer i donant-se, en el seu cas, jo suposo que després de parlar amb mi i que les que ha fet aquesta pregunta, i que tindrà curiositat i sobretot perquè el seu poble estiga al lloc on té que estar, que
claro,
és el que a vostè li interessa.
Allà com toca.
Parlant de la platja, també veig jo la degradació litoral sud, s'estudia apuntar que... Què ocorreix en el litoral? Què diu que és una de les zones més afectades per l'erosió?
Sí, això és una reivindicació que Marisa també se l'ha emportat. A més, fa cosa d'un mes, aproximadament l'última dana que va haver, i estem preparant-nos per a este cap de setmana, que no sabem el que ens pot passar, Marisa va estar en la platja de Moncofa, va veure in situ tot el que ha passat, tot el que ha estat passant. Mira, és que va haver punts de la pròpia platja que no sabies distingir si era platja o una casa. O sea, si les pedres que estàs xafant, no sabies si estava en un territori públic, en un lloc públic, com a platja, com a zona, o estàs dins d'una casa. Això és terrible. No és que és terrible, és que cada vegada que passa, tot anirà fent mella i serà tot cada vegada més greu. Marisa va estar allí amb nosaltres. Vam estar en l'Associació de Veïns de la Torre i vam estar a Vora Mar, en el passeig marítim del poble, i va estar veient tot el que està passant. Existeix un informe que va fer la Universitat de Cantàbria, que, o sigui, perquè per lo que venim a parlar de que està quasi tot, per lo menos analitzat, aquest informe lo que ens està dient és que tot el Mediterrani, tota la zona del Mediterrani, des de Catalunya fins a baix, la zona més afectada per la erosió de la platja és la zona que comença en Almenara i que acaba en Borriana.
És cert. Es comença en Almenara i, de fet, va estar un dels regidors de Compromís d'Almenara i ens va explicar una situació dramàtica.
Nosaltres estem cansats, i això és una reivindicació que portarem en el plenari ordinari d'este mes, estem cansats de que tots alcen la veu i que tots enarbolen la bandera de la defensa de la costa, com per exemple tots els alcaldes de la costa van a Madrid, se fan la foto i tornen, perquè tornen en una actitud negativa. A vegades també la política tens que veure-la des del punt que vulguis. Jo sempre intento veure-la des del punt positiu, de si has pogut aconseguir alguna cosa, per poc que siga, vine en aquesta actitud. Ara, si tu vas i vens i dius no mos han escoltat, home, si vas és perquè per lo menos t'han obert la porta i t'han escoltat i han mirat.
Bueno, vostès, des del moment en què han eixit on van eixir, suposa que toquen la porta a Sagrid Laurin. Jo no me crec que vostè se'n vagi i mos diga que és que no l'han escoltat.
Sí, no, nosaltres som molt pesats, com se diu per així, per esta zona.
De fet, al final, Pablo Iglesias i Pedro Sánchez van acabar fent coalició, cosa que no apunta a bones maneres, però bueno, continuem.
No, clar. Bé, tornant a això, Marisa s'ha emportat aquesta reivindicació. Nosaltres li hem dit que la costa és urgent intervindre, que no cal fer un estudi, que ja està fet.
Està fet.
A més, és un estudi que jo vaig tindre la paciència de llegir-me més de 200 pàgines, que és molt gràfic, és molt visual, i t'explica de quina forma o de cada certs anys, conforme va, diguem, en la platja, tirant darrere. I nosaltres el que li hem dit és que això s'ha de ficar en marxa. A poder ser dins d'aquests pressupostos nous que esperem s'aproven. I deixem ja de viure dels pressupostos de Montoro.
Antes de parlar dels pressupostos, n'hi ha algo que es preocupa molt a vostès i és la casa d'apostes.
Sí, les cases d'apostes és una cosa de les primeres que ha intervingut el ministre de Consum, en este cas, Alberto Garzón. A més, ahir es va aprovar també la regulació de la llei de les cases d'apostes en Corts Valencianes. I a més, nosaltres en el mes d'octubre, crec que va ser el mes d'octubre,
és una de les propostes de les que més orgullós es senten o que més...
Per supost.
Perquè és algo que vostès venen reivindicant.
És un problema molt gran, és un problema que la gent a lo millor no es pot donar compte quan parlem d'addiccions. Sempre tots anem a lo mateix, a l'addicció a les drogues, l'addicció a l'alcohol, però l'addicció als jocs és un problema molt d'escala, on sempre les persones generen aquestes addiccions i això acaba repercutint en les famílies i en el seu sistema econòmic. I clar, per supost que
però això molt... no és un poc mermar la llibertat de les persones?
No, el que estàs mermant és la llibertat de les cases d'apostes, de que facin el que creguen ells, sense tindre ningú tipus de control sobre a quina hora obrir i a quina hora tancar, inclús sobre quina distància tenen que estar dels instituts. Així no estem mermant la llibertat de la gent. Així el que estem fent és dir-los que no ho estan fent bé, que se té que intervindre i que se té que legislar, perquè és un negoci que cada vegada està així per tots els municipis i és una lacra des del punt de vista de Podem. Per a nosaltres tindre una casa d'apostes en el nostre poble seria un problema. Seria un problema gordo. I per això nosaltres en octubre vam presentar una moció per a previndre aquestes coses. Per a previndre una casa d'apostes. Actualment en Moncofa no les tenim, però hem estat treballant intentarem, perquè tot està en tràmits dels tècnics de la casa, i no us ho ficarem gens fàcil. No volem que passi com en la Vall o que passi com en Borriana, que han estat, se va legislar o s'estava legislant sobre una distància d'instituts i no van fer ni cas. No vull fer cas. I no estan per la labor de fer cas. Per tant, se té que intervindre.
Són molt inflexibles en aquest tema. Parlem dels pressupostos de Moncofa. Claro. Estan aprovats? No estan aprovats?
No. esperaven que entraren en el ple ordinari d'este mes, però, vist lo vist, s'allargaran un poc més. L'objectiu de l'equip de govern era fer-los, aprovar-los abans de que acabara l'any, però no ho han fet en estos quatre anys. Aquesta legislatura anterior, pues no esperava jo que en esta legislatura ho feren. A més, en sorpresa, nosaltres estàvem... Per nosaltres és nou, nosaltres portem 6 mesos dins de la institució a nivell local, i esperàvem amb moltes ganes que arribaren ja els borradors de pressupostos. Portem des del mes d'octubre demanant-los i casualment, jo no crec en les casualitats, ens van arribar el dia després de Nadal, el dia després de Reixos, i volien...
Vaya, quin regalet, no?
Sí, així no va ser. A més, ens els van donar i ens van donar... te diria una setmana de marge per a poder treballar-los.
Però mire, així jo tinc que vostè té, van incluir unes 11 propostes realitzades pels grups de l'oposició.
Sí, bueno,
se van incluir.
Cada grup polític va incluir les seues reivindicacions i nosaltres també, clar, nosaltres vam incluir quasi, bueno, m'estranya que aquesta gent, bueno, no són 11 entre tots perquè sols nosaltres ja n'hem ficat 11 i hem aconseguit, diguem,
Pues la nota de premsa són 11 propostes realitzades per els grups de l'oposició. A vostès li han acceptat 11?
A nosaltres m'han acceptat 9 i hem pogut aconseguir 2 compromisos de govern.
Bueno, estarà content, no?
Bueno, no.
Sí, sí.
No, t'ho explicaré perquè...
No li dic jo que vostè se'n va a Madrid i no se'n torna dient que no n'hi ha solució? O sea...
No estic content
li
perquè...
Li incluïssin 11, 9 i 2 a paraulaes i no se sent satisfet. Porta 6 mesos ja van...
Sí, però si... No estic content perquè hem tingut que vindre nosaltres a ficar aquestes coses damunt la taula.
Bueno, jo penso que les diferents forces polítiques el que fan és fer més rics els governs, claro. Nutrir de propostes, que a vegades n'hi ha gent que no cauen en aquest tipus de propostes.
Claro, és que jo com sí que he vist que el borrador de pressupostos, clar. Per això hem parlat d'esta forma. Veus el borrador de pressupostos, te dones compte que, a més... les propostes que fiquen ells, en tan poc de marge de temps, ha sigut pràcticament impossible poder arribar a tot, i d'ací, deixa'm que es doni les gràcies i es doni l'enhorabona a tot l'equip de Podem de Moncofa, perquè hem fet un treball en 3 dies, pràcticament sense dormir.
Per això els voten?
Clar, per això mos voten, evidentment. I per això nosaltres hem de ficar el nostre granet d'arena. Nosaltres el regidor que tenim en la institució sap a qui representa, pues conforme te ho estava dient antes, però no sols mos han votat i representem a eixa persona, a eixes persones, representem a tots. I per això, com representem a tots, tenim que...
Vostè lluita per tot el poble, no només per la gent, claro, que vostè li, que
claro,
li ha votat.
Perquè tot el poble pot sentir-se damnificat en algun cas o en certes coses que, mira, nosaltres hem vingut ací i hem plantejat, i alguna persona que potser ha arribat a votar al PP se pot beneficiar d'aquestes coses. Però, clar, si ells ja de per si te donen un borrador que és més tecnocràtic que social, doncs tindràs que arribar tu i donar-li aquest toc social.
Diguem-nos vostè aquestes propostes que han incluït gràcies a Podem, aixina grans rasgos, perquè, clar, no anem a explicar-lo.
No se pot. Sí,
vale, però coses de les que vostè s'ha sentit satisfet perquè s'ha incluït dins dels pressupostos.
Cal dir que n'hi ha coses que sí que els quatre partits estem d'acord, com era el tema del clavegram en el poble, que és una lacra que venim arrastrant del Partit Socialista de les legislatures anteriors i ara tenim un seriós problema. També tenim altres conjuntes, com és el... Ells volen ficar un munt de càrregues, jo vaig més allà i els dic que fiquen un ascensor per al polifuncional, per a que la banda de música pugui tindre una forma de poder... Ells digueren que el seu estudi, o on ells ensaien, està en una primera planta. Baixar tots els instruments d'allí, baixar un clarinet és fàcil,
però que són grans i...
Però no tenim que pensar soles en això, no tenim que pensar, bueno, fiquem un montacàrregues i ho solucionen, no. La llei d'accessibilitat universal també te diu que tens que fer tots els espais públics, tens que fer-los accessibles.
I ho han aconseguit, per lo que veig així, no?
Ho han aconseguit i el que els hem intentat arrencar és aquest compromís de... que pregunten també, que pregunten primer el que val un ascensor i que a partir d'ahí, i lucrant-se d'aixes subvencions que ens dona la Generalitat Valenciana, munten un ascensor i munten un motocàrregues. Això és una cosa...
Què li pareix com s'està governant la Generalitat Valenciana?
no és fàcil governar en tres partits junts, però vamos, els resultats a dia d'avui me pareix uns bons resultats. Uh-huh. Estan eixint les coses, encara portem arrastrant. Jo, a més, en la legislatura anterior vaig coincidir, diputats nostres, però pràcticament estem una o dues vegades per setmana parlant. Uh-huh. I revertir tota la situació després de tants anys de govern del PP, uh-huh, és molt complicat, i en una legislatura és difícil revertir-la. En dos s'intentarà, però clar,
bueno, però dins de les vostès poques... en aquesta legislatura és quan realment estan participant en el govern de la Generalitat.
Claro, per això m'ho estan dient. Si ja antes sabíem, diguem, des d'una govern de, bueno, des d'una postura més propositiva, uh-huh, que era difícil, quan, uh-huh, quan ja es forma part del govern, uh-huh, i accedeixen molta més facilitat a certa documentació, te dones compte que tot el mal, uh-huh, que ha passat en tots aquests anys de corrupció, tots aquests anys de crueltat, uh-huh, i d'insensibilitat de cara a la ciutadania que va fer el PP. Uh-huh. Revertir aquesta situació? Clar, estem fent-ho. Uh-huh. S'està fent, i clar, jo què te tinc que dir jo? Pues s'està fent de la millor manera possible i d'una excel·lència exquisita.
Pues tornem als pressupostos de Moncofa.
Tornem als pressupostos, clar, pressupost.
Parlàvem de l'ascensor, també he vist que s'ha añadit una consignació de 3.000 euros per al benestar animal.
Sí, hem aconseguit, això sí que és una reivindicació nostra, uh-huh, som una societat que va avançant, uh-huh, que ens estem adaptant al segle XXI, per tant, a Moncofa n'hi ha diverses associacions, que, uh-huh, que en aquest cas les associacions de gats i de gossos, que fan un treball magnífic, però que, clar, sí, tenen les seues destinacions pressupostàries perquè puguen treballar, però mai són suficients. Uh-huh. O sigui, si tu vols desenvolupar el CES, el, uh-huh, projecte CES de captura, esterilització i soltada de gats, uh-huh, necessites molts diners, necessites molta vinculació, o si tu necessites, o l'associació de gossos, per exemple, que acull gossos i gats, mm, i es fica en adopció o necessiten un espai per a que puguen estar lo millor possible.
Claro, n'hi ha una sèrie de gastos que això...
Claro, per a que no acaben en les perreres, mm-hmm, perquè sabem que les perreres, el futur dels animals és curt,
sí,
l'ambició és... El futur és molt curt. Sí que tenim la sort de que hem acabat el conveni en la perrera que estava, i, mm-hmm, ara mateixa tenim com un conveni de col·laboració, no és un conveni directe ni una signatura en una protectora, que ja és algo. Per tant, esta partida pressupostària és per a, no directament per a ells, uh-huh, és per, sabem que en algun moment vos farà falta tirar d'ella, així està. Vosaltres que compreneu que més enllà que els humans estan els animals, els, uh-huh, animals també tenen sentiment, i els, uh-huh, animals també pateixen. Uh-huh. Entonces, intentarem fer la vida fàcil a tots els sers humans.
Una altra de les coses de les que vostè ha portat i que pot sentir-se satisfet a aquest pressupost?
N'hi ha diverses, però bueno, sí, n'hi ha de les que sí que estem molt contents és l'oficina, ens hem dit que creen una oficina, uh-huh, per a les associacions. Uh-huh. O sigui, una persona, un tècnic de la casa, que, uh-huh, tinga un despatx, uh-huh, i que totes aquestes associacions locals, uh-huh, puguen anar i puguen... Tots sabem, més o menys, directe, clar, o indirectament, el que significa burocràticament tindre una associació. Uh-huh. Esta persona els assessorarà, els guiarà, els ajudarà, i també lo que farà és intentar, pues, captar certes subvencions per les quals ells se puguen lucrar. Això és un treball...
Tramitar subvencions...
Clar, un treball a mig llarg plaç,
sí,
que totes les associacions del poble...
Que pues, revertirà a través del,
claro,
poble.
Tot revertirà. Uh-huh. Tots sabem que els polítics, uh-huh, no fan que es manegi un poble. Això ho tenim tots clar. El que fa que manegi un poble, el que li dona vida a un poble, és una associació, són les associacions. Uh-huh. Són el que li dona la personalitat al poble. Uh-huh. I si no les ajudem, el poble, en un curt o un llarg plaç, va deixar de tindre vida. Hem estat durant uns anys que els hem deixat de costat, uh-huh, el Moncofa,
sí,
que... Bueno, no sabria com explicar-ho, però...
Que no s'han donat el suport a lo millor que mereixien, no?
Que sí. O que ha hagut algunes discriminacions, uh-huh, i això ha mermat molt.
Se'ls ha donat més importància a unes que altres, d'associacions, en Moncofar?
Soles pues, veure la partida de pressupostos. O sigui, a vegades n'hi ha coses que dius, pues, a lo millor mos tocarà legislar sobre això. Uh-huh. Existís la llei de subvencions, uh-huh, que...
O sigui, vostè ha detectat certs favoritismes dins dels pressupostos a diferents associacions?
Sí, no, sí que es, veus certes coses que han anat, com diríem, agarrant-se any rere any, uh-huh. agarrant certes costums any rere any, uh-huh. però que no deixem, que també cal dir-ho, uh-huh. Esta oficina el que no faria és discriminar a ninguna associació, al sí, revés.
O potser acomodar-se, que no s'anaren actualitzant aquestes associacions.
Claro,
millor,
se poden ficar al dia i se poden voler des d'un altre prisma, no hi hauria uh-huh. ningun problema. I per això creiem que això és necessari i és urgent. Altra de les coses que sí que estem...
I ara ja rapidet, Rafa, que ja ens quedem sense temps.
Creiem que el Pla d'Igualtat s'ha de ficar en marxa. Uh-huh. El Pla d'Igualtat es va crear fa uns anys enrere, crec que va ser el 2015, i està tancat. N'hi ha coses que inclús el plan ha caducat i s'ha d'actualitzar. Però, claro, si no tenim un tècnic d'igualtat, no podem ficar-lo en marxa. Ells saben... perquè uh-huh. nosaltres us ho vam dir directament i a més va ser la primera moció que nosaltres la vam presentar conjuntament en els companys de Compromís, saben que podem dispondre d'un tècnic d'igualtat de forma gratuïta per conselleria. Després de la reunió última vam tindre clar que no, encara no s'han manejat per a ello, i que menys que esperem que durant tot este any tinguem el tècnic i uh-huh. que se li puga donar una espenda uh-huh. a aquest pla d'igualtat en una partida pressupostària. Els hem aconseguit...
Sobretot perquè no va a càrrec del municipi.
Claro, hem aconseguit que de zero, que estava la partida, tinga 7.000 euros, que per a un pressupost més baixet que el de Vila-real, evidentment, uh-huh. són un munt de diners, uh-huh. entonces anem marxant. De la mateixa forma que sí que els hem arrencat, i això i si vols... Ens hem arrencat el compromís de que ells va entrar una partida pressupostària per a les plaques solars, per a l'energia neta, uh-huh. per a que el pavelló poliesportiu tinguera l'autoconsum.
Sí.
Nosaltres els que vam dir, va ser molt clar, existeixen els fons europeus uh-huh. que poden arribar a subvencionar fins al 100%.
Sí.
Per tant, si durant este 2020 aconseguim el 100% de tota aquesta inversió, i això és 10.000 euros, jo no et dic que es fiqués íntegros, però ja que estem demanant que l'Associació de Dones, que té un plan anual molt ambiciós i molt bo per al poble, hem demanat 6.000 euros que elles necessitaven i que elles creuen que és oportú i molt has baixat a 2.000, si aconseguim aquesta partida, pues que le tornes a l'origen i que puguen desenvolupar totes les polítiques d'igualtat, que la regidoria d'igualtat pues, veus que no arriba. Veus
se
que no.
Rafa, se mos acaba del temps, ho sé molt, bueno. Contenta de parlar amb vostè, espero que no siga l'última vegada que vinga a parlar sobretot de la política que se segueix així en la comarca, mm-hmm. de Unides Podem, que és el que volem donar a conèixer a la gent,
sí.
per part seua, i qui siguis que lluitant per aquest municipi seu, que, bueno, que té faena.
Sí, tenim molta faena, però tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes de treballar.
Això és el principal.